ens acompanya l'Anna Lárcia, del Servei d'Assessorament Lingüístic d'aquí, de RAC1, que ens parlarà del llenguatge que fem servir quan parlem de delictes sexuals i de violència contra les dones. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia. Sí, quan informem, són claus les paraules que triem, la manera com expliquem les coses. La tria d'un verb o d'un altre pot ser determinant a l'hora de transmetre un missatge, perquè quan donem una informació, més enllà del contingut en si, és clau de quina manera ho expliquem, no? Per això, els mitjans tenim un codi deontològic a l'hora d'informar i avui volia compartir amb vosaltres doncs, alguns dels punts que tenim en compte, en aquest cas aquí a la ràdio, per parlar de violència masclista o per parlar d'agressions sexuals.
D'entrada, aquí, a la ràdio, parlem de violència masclista i no de violència de gènere.
Exacte, i ho fem així per destacar que la violència és d'homes contra dones. Per això pensem que queda més clar si utilitzem violència masclista o bé violència contra les dones. Un altre punt important és que quan parlem de les víctimes deixem clar que les han assassinat o que les han matat, no diem que han mort. No? Per exemple, el 2022 hi va haver 49 dones assassinades per violència masclista. No van morir 49 dones a mans de les seves parelles. En tot cas, també podríem aclarir-ho i dir que van morir assassinades per les seves parelles, però no van morir i prou. Uh-huh. A més, també remarquem que un delicte es comet i no passa. Us en poso un exemple. Evitaríem dir, per exemple, la majoria de delictes sexuals passen a casa. No, diríem que la majoria de delictes sexuals es cometen a casa, perquè darrere d'una agressió o darrere d'un assassinat hi ha una persona que ho ha fet conscientment. Mm-hmm. També vigilem de no suavitzar els actes. Què vull dir amb això? Doncs que, per exemple, en casos d'abusos sexuals, parlem de víctimes i no d'afectats. Perquè un afectat pot ser perquè li ha marxat la llum o perquè s'ha trobat en una retenció de trànsit, però amb delictes greus, com podrien ser les agressions o els assassinats, doncs hem de ser més contundents. I un últim punt que volia destacar és que tampoc diem que un agressor va mantenir relacions sexuals amb una víctima. Diem, en tot cas, que la va violar o que la va agredir sexualment perquè no són relacions consentides, evidentment.
Uh-huh. I relacionat amb els abusos sexuals, un dels temes més comentats aquests dies és la presumpta violació que hauria comès Dani Alves a una noia de Barcelona. Avui també ens vols parlar del tractament informatiu que s'està donant a aquesta notícia.
Sí, perquè és un exemple molt clar de com la tria de les paraules i l'enfocament que es dona als temes pot determinar el missatge que estem transmetent. En el cas de Dani Alves no està demostrat que sigui culpable, però tampoc no està demostrat que sigui innocent. Per aquest motiu són criticables alguns titulars que podem trobar aquests dies en què se'l victimitza o s'intenta que sentim pena per ell.
En tens algun exemple d'aquests?
Sí, mira, fent un repàs ràpid de la premsa n'he trobat uns quants de força interessants. Per exemple, les testimonis també acorralen Dani Alves. Mm? Uh-huh. Aquest titular encapçalava una notícia que ens venia a explicar que el jugador també hauria pogut agredir una de les amigues de la víctima aquella nit, però en canvi posen Alves al centre i ens diuen que l'han acorralat, no? Que són les testimonis que l'han acorralat a ell, quan el que... és a dir, ens porten a entendre que la víctima és ell, quan és al contrari, podria ser, no?, que fos l'agressor. Un altre diari també fa servir aquest verb, acorralar, però en aquest cas referint-se a les càmeres, i ens diuen, les càmeres acorralen Dani Alves. El tancament del jugador i la víctima al lavabo va durar 15 minuts. Uh-huh. Bé, en aquest cas, dir que les càmeres el van acorralar quan el que està passant és que aquestes imatges donen indicis a la policia i a la justícia per avançar en una investigació, no?
Uh-huh. Tornen a posar com a víctima, en aquest cas, Dani Alves, no?
Exacte, una persona a qui estan investigant perquè podria
i que encara haver... no se sap, exacte.
Encara no se sap si ho ha fet, però tampoc se sap si no ho ha fet.
Si és una víctima, no? Clar. Sí, sí.
En la mateixa línia trobem un altre titular que diu el detall que va delatar Dani Alves, un tatuatge en forma de mitja lluna. Dit així, sembla que per culpa del tatuatge l'han enxampat, no? Com si ens estiguéssim lamentant que l'hagi pogut delatar. Un cop més, un detall que dona credibilitat a la declaració de la presumpta víctima i més pistes a la policia. Uh-huh. I després trobem articles que victimitzen el possible agressor, dient, per exemple, primer dia del futbolista a la presó, examen mèdic i sense sopar. I llavors el subtítol aquí continua i ens diu el futbolista ha passat la primera nit tranquil, però molt abatut.
Que s'entén que si destaquem el patiment del presumpte agressor, però no parlem del patiment de la presumpta víctima, ens estem posicionant a favor d'ell quan podria ser que hagués comès una agressió.
Exactament, i encara tinc un parell de titulars més en aquesta línia. La primera nit d'Alves a la presó. Capcot, callat i sense gana. Incidim en això, no? Que està tan preocupat que no pot ni menjar. I després, els fills adolescents de Dani Alves, que ho estan passant molt malament. Tot això sense mencionar en cap moment el patiment que pot sentir una víctima d'agressions sexuals en casos com aquest.
Doncs amb aquest repàs podem veure com el que poden semblar subtileses, al final són detalls que determinen com ens posicionem davant dels delictes. Es tracta de ser el màxim de neutral possible i per això és important que fem l'exercici de cuidar les paraules i pensar dues vegades com les enfoquem. Això és molt important sempre.
Molt important, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna.
Gràcies a tu.
La primera pedra @racu.cat